Dos minuts per sobre de 2:15 del matí. Avui a l'entrevista del dia parlem amb el periodista esportiu especialitzat en basquetbol, Jordi Rovirosa. Jordi Rovirosa, que oferirà aquesta tarda una conferència al Trade Center de Sant Cugat sota el títol 30 anys de periodisme esportiu, en un acte que ha organitzat l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran. Per tant, periodisme esportiu avui a l'entrevista grossa del Sant Cugat a Font. Jordi Rovirosa, molt bon dia.
Bon dia, Sergi.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Contrari, gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat.
30 anys de periodisme esportiu, Jordi, es diu aviat.
Són molts, oi?
O no es diu aviat?
Són molts. Si és això, la veritat és que aquestes coses em permeten aturar-me, mirar enrere i pensar, no? I realment són molts. Però vols que digui una cosa? Conservo la il·lusió del primer dia.
Això és important, Jordi.
Molt important, és fonamental. En la nostra professió és absolutament fonamental.
I ara més que mai la conserves?
Sí, malgrat tots els malgrats, que són molts, que no bufen bons temps en general, però per la nostra professió, el periodisme en particular, malgrat això, és ben bé el contrari, no? Tinc més ganes de lluitar per reivindicar la nostra feina. És a dir, el periodisme no és el gato a l'agua, el periodisme no és punto pelota, és a dir, parlo de periodisme esportiu, periodisme en general. Periodisme és una cosa molt diferent. Periodisme no és faltar el respecte a la gent. Periodisme és informar, narrar, pensar, escriure, dir. El periodisme és tot això, no és altres coses.
Per tant, Jordi, creus que s'està perdent o s'està donant oportunitat de fer un periodisme erroni?
Bé, jo crec que, jo crec que no. Segurament vosaltres aquí feu un bon periodisme, oi?
Ho intentem, si més no.
Doncs ja està. Jo llegeixo el diari, escolto la ràdio de Sant Cugat i veig gent que intenta fer les coses bé. Per mi vosaltres sou molt millors periodistes que els elements que he esmentat abans, és evident. És a dir, malauradament, amb una certa audiència té èxit el mal periodisme. Això és el més preocupant de tot.
El bon periodisme, Jordi, també continua tenint èxit, però...
Segur, i el tindrà, també. És evident que si tu fas bé les coses... Aviam, jo porto 25 anys fent transmissions de bàsquet a Televisió de Catalunya. Sóc el més veterà de tots. No de la Televisió de Catalunya, de la televisió a tot l'estat espanyol. I hi ha casos a Europa, no? Si jo no fes bé les coses, faria temps que m'haurien aviat. És evident. És a dir, que també té el seu premi. Intentar fer les coses correctament, evidentment.
30 anys de periodisme esportiu, Jordi, que han fet que l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran pensés en tu i et convidessin a fer aquesta conferència, aquesta xerrada que faràs avui, com dèiem, a 6:15 de la tarda al Trade Center, d'aquí de Sant Cugat. Una xerrada que girarà entorn de la comunicació, la psicologia i l'esport, o aquesta és la única...
Bé, jo crec que no sé ben bé de què girarà.
Què t'han demanat a tu?
M'han demanat que parli i m'han deixat via lliure. Jo tinc un guió fet, òbviament no m'ho he escrit. Jo sóc incapaç de pronunciar una conferència escrita. A mi el que m'agrada és improvisar. A mi el que m'agrada és el directe rigorós i allò, vinga, i estàs dins, no? I aleshores jo el que faré serà, a partir d'aquests 30 anys que realment donen per molt, i han donat per molt, i he viscut moltes coses i tinc moltes experiències, doncs, farcit d'aquestes experiències, d'històries, fins i tot d'anècdotes, doncs insisteixo, reivindicar una mica la nostra feina, que falta que ens fa, no? Tinc un públic diferent, és un públic més gran, és un públic generalment culte, és a dir que... Però bé, la idea em fa el pes, perquè jo sempre he pensat que l'esport és cultura, sempre, sempre. I també penso que el periodisme esportiu ben fet és cultura, amb la qual cosa no em fa por. Al contrari, m'engresca, tinc moltes ganes. No sé què diré exactament, és que no ho sé. Això és com quan tu fas un directe, no? Recordo una vegada, això ho vaig explicar al llibre, al Basquetmania, recordo una vegada que estàvem esperant per fer un TN, un directe del TN, quan el Barça havia guanyat la Copa del Rei de bàsquetbol, crec que va ser a Màlaga, i aleshores jo ja estava a Barcelona, havia tornat abans, i vaig anar a l'aeroport a fer un directe. I aleshores, clar, havíem de quadrar en el moment dels esports de quan ells entressin amb la Copa, és a dir, sortissin de dintre, no?
És a dir, què s'havia de fer? S'havia de parar l'equip que esperés?
S'hauria d'intentar quadrar. I aleshores recordo que la productora estava molt nerviosa. Em deia, no sortiran. Tranquils, i si no ja ho arreglarem, sortiran. I recordo que en un moment donat em va dir, i què diràs? Dic, no tinc ni idea. Dic, no tinc ni idea de què diré, perquè vés a saber, diré una cosa si surt un, diré una cosa si surt un altre. Clar, si tu has de fer un directe i t'has d'apuntar les coses que dius, malament, rai, no anem bé. Vam tenir sort i va sortir el Rodrigo de la Fuente amb la copa just al moment.
El capità, vés
a veure. El capità, aleshores. Li diu, Rodrigo, vine cap aquí, vam fer un directe magnífic. No sempre surt així, eh? No sempre surt així.
Jordi, parlaves ara del perfil de públic amb el que et trobaràs. De fet, ho comentaves tu ara, són 25 anys fent retransmissions de bàsquet aquí a Catalunya, a casa nostra. Qualsevol públic, segurament, a dia d'avui et coneix. Els més menuts potser no tant, els que...
No creguis, no creguis. Al contrari. Els menuts són els que més, és més, els grans són els que menys. Aviam, quan he anat a fer les presentacions del llibre o he anat, que m'han demanat fer conferències i tal arreu de Catalunya, el públic és més aviat jove. El públic de bàsquet és jove. I aleshores, clar, jo he fet NBA i encara faig NBA durant molts anys i això és de canalla realment. I aleshores el que més costa precisament és la gent gran. Jo crec que hi haurà molta gent que vindrà avui que no té ni idea de qui sóc jo, però ni punyetera idea. Això és més divertit encara, més divertit, perquè aquests primer els has de convèncer que allò del periodisme esportiu és interessant per desplaçar-se i anar a sentir un paio amb barba que et parlarà durant una hora i mitja d'això. És interessantíssim, això. No creguis, és la gent jove la que em segueix més. Clar, entre els joves és brutal. No puc donar 10 passes, per... bueno, sobretot perquè surto el Cracòvia, no? A més, això del Cracòvia és un fenomen brutal que no em deixa anar pel carrer tranquil. Però bé, jo content, eh? Jo content.
Això passa amb els més menuts, no entenc?
Més menuts i joves, sí, joves, clar, vull dir... Home, a mi moltes vegades, no moltes vegades no, però a vegades allò que em ve la canalla i em venen a demanar autògrafs i algú diu, i qui és? I qui és? Això té gràcia, ja està.
Avui tindrà l'oportunitat doncs, de conèixer-te aquest perfil de públic de l'aula universitària per la gent gran, Jordi. No sé si continues seguint l'actualitat de bàsquet aquí a la teva ciutat.
Com menys, perquè ara la Irene i l'Adrià, que són els meus fills, que van jugar, van clar, és que això va... No tinc gaire temps i els anava a veure sempre que podia. Però vaja, més o menys ho vaig seguint perquè llegeixo el diari i escolto quan puc la ràdio. Si ho vaig seguint, sobretot, clar, pel que fa... Bé, una mica de tot, perquè no només la UESC, sinó segueixo l'actualitat del rugbi, que m'agrada, crec que el club de rugby és potent, fins i tot la del futbol, a mi el futbol m'agrada molt. Vaig seguint el que puc.
La UES masculina, Jordi, líder a Copa Catalana, candidata, pel que sembla, a l'ascens a la Lliga EVA. De fet, aquest cap de setmana ve d'una important victòria a la pista d'un sempre complicat Sant Josep de Badalona per 66-70, sumen 5 victòries i una derrota.
Em sembla molt bé, a més guanyar la pista del Sant Pep, que havia estat a punt de desaparèixer, doncs té el seu mèrit. Que té una escola de bàsquet molt important, però jo, més enllà d'això, que està bé que el primer equip suri, clar, això de pujar a la Lliga EVA serà complicat, per qüestions econòmiques, serà complicadot, però a mi, jo crec que la gran feina que fa la UESC, com tots els altres clubs, com tots, és de formació. A mi el que més m'interessa de la UESC, conec bé el seu president, és la feina enorme que fan de formació, que no té preu. És una cosa excepcional. Si, escolta'm, si l'equip de rugbi s'enfronta al Barça i competeix, si l'equip de bàsquet doncs ara va líder de la Copa Catalunya, és perfecte perquè això esperona, és evident, però la principal feina de la UESC, amb tenis taula també, és formació,
Jordi, valors, com dèiem, no només la UESC, també hi ha el Club Bàsquet Mirassol, que sempre comparant-se una mica en el bon sentit amb la UESC, ha dit que ells volen ser el club de bàsquet social. Si la UESC té aspiracions a ser més competitiva, perfecte, ells parteixen d'una base social a Mirassol.
Està molt ben pensat,
i d'aquí poden venir també, perquè no, els èxits.
Està molt ben pensat. Més, Mirassol s'entrena en aquella pista de Mirassol que té un encant especial, una mica tronada, oberta, té molta gràcia. La meva filla hi va jugar l'any passat i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé anant a veure partits.
Ara mateix, a més, el femení amb dos equips sèniors, a tercera catalana, bona notícia, que hi hagi tantes jugadores jugant pel club. L'AS invicta, de fet, Jordi.
Amb, està molt bé.
5 jornades només n'han disputat 4 perquè descansaven aquest cap de setmana i és invicta.
Està molt bé l'esport femení. Clar, el bàsquet saps que té de bo, que en aquest cas el voleibol també estaria molt bé perquè el voleibol surt en femení, això és molt important, però és molt important que les noies practiquin esport. Clar, per exemple, el futbol és més difícil, El futbol femení està molt més arraconat, hi ha clubs que no, oi? Però està molt més deixat de la mà de Déu. En canvi, bé, crec que llicències de bàsquet femení a Catalunya n'hi ha 30.000, 30.000. Això suposa que anem bé, perquè és un esport, i hi ha clubs, de fet, que només tenen femení, que no tenen masculí, això és fantàstic.
Aquest és un paper, Jordi, que potser si surt avui al llarg de la conferència també...
Segur, fora segur que...
Per...
Clar, segur, segur, jo estic molt per l'esport femení. Aviam, mira, les transmissions de bàsquet femení les acostumem a fer el Nacho i jo, Nacho Solozabal i jo. Som l'única televisió que jo conegui d'arreu d'Europa que els seus comentaristes principals que fan Eurolliga i la Lliga Domèstica, en aquest cas la Lliga Endesa, fan també la Lliga Femenina. No hi ha ningú. Això sempre ho deixen per segones espases, per terceres espases. Nosaltres diem que no, que si hem d'anar a la Seu d'Urgell, encara que sigui un dia festiu, hi anem, perquè ens han de veure. S'han de veure, les noies ens han de veure. No podem reivindicar el bàsquet femení si nosaltres som els primers que no donem exemple. M'entens el que vull dir? I aleshores nosaltres donem exemple. És molt important.
Precisament, Jordi, en el sentit de bàsquet femení et volia comentar un nom, Sant Quatenca i Gier Llobet, que ara mateix juga el Hopis a Ciutat de Burgos, duen dues jornades a Lliga Femenina, una noia de 19 anys que ve de jugar a Amèrica. No sé si ara mateix la tens present, Jordi.
He llegit sobre ella al diari. Jo crec que no l'he vista jugar, francament jo no l'he vista jugar, perquè clar, no s'ha enfrontat, jo he fet partits del Girona, de l'Olesa, abans havia fet d'altres equips, però que pertanyin a la generació d'aquesta noia, i de la Seu, i no la recordo, no la recordo. Home, la segueixo, aviam, el bàsquet femení sènior té un problema molt greu, que és l'econòmic, i té un problema molt greu, que és que la Federació Espanyola doncs no està per l'assumpte i les té deixadíssimes de la mà de Déu, és una vergonya.
Ha deixat de ser potser doncs la màxima categoria del bàsquet a nivell europeu, aquest femení?
Aviam, el femení, fixa't, d'entrada són números senars. Clar, hi ha una cosa fonamental, que és que el campió d'Europa l'any passat, el Ros Casares de
ja
València...
No hi és.
Vull dir, és que no és que hagi baixat el llistó, és que ha desaparegut. El dia que es va conèixer això, jo era a València fent un partit del València contra el Barça de playoff, això el mes de juny. I aquell dia jo sopava amb la Carme Lloberes, que aquell dia li havien dit que s'havia acabat. Que s'havia acabat tot. I bé, i ella diu, i què? Mira, doncs moltes gràcies pel temps viscut. Però clar, s'ha acabat tot i aquesta és la realitat de l'esport femení d'elit. D'elit. Què hi farem? O sigui, l'Aitziar ho té complicat. Ho té complicat per poder-se guanyar les garrofes amb un esport en què segurament se les podria guanyar amb condicions normals.
Un altre que aquest sí que et sonarà, Jordi, aquest sí que l'has vist jugar, és Nacho Llobet, pivot
sí, home,
Sant Cugatenc.
I tant.
Segona temporada ja al Fiat Joventut.
Molt bé.
Com valores el rendiment d'aquest nano?
Moltíssim. Bé, perquè aquest noi, saps què passa? És un xicot que s'ho ha guanyat a còpia de treballar. És un pivot baix. Només fa 2 metres i 2 centímetres d'alçada. És molt poc. Per barallar-se allà sota... Clar, algú que ens senti dirà, aquest Rubirosa està tronat, no? Clar, nosaltres diem... Baixos, per nosaltres són baixos els que arriben fins a 1,95 m, 1,96 m, però un pivot de 2,2 és baix. I en canvi ell, a còpia de treball, doncs s'ha guanyat un lloc i ara és un pivot important, és increïble. És que el Nacho, 6 o 7 centímetres més, no estaria jugant aquí, ja t'ho asseguro jo.
9 punts, 2 rebots, 10 de valoració en aquest últim partit del cap de setmana amb Caja Laboral, 92-66 de la
no,
penya.
Sí, el Baskonia va ser molt superior, a mi no em va agradar el Joventut, francament, no va estar bé, van començar a dormir, i si tu comences fent un parcial de 12-0 difícilment te'n surts, tenint en compte que tens una plantilla pitjor que la del rival, no? No va estar bé el Joventut, la veritat, I el Nacho, doncs, sí, correcte, però va estar una mica amb l'aura general de tots els altres.
17 minuts, 39 segons el que va jugar el Nacho, que tenia de promig la temporada passada uns 12 minuts en pista.
Pujat.
Per tant, les coses estan anant bé, Jordi, per aquest
sí,
Quatenc, que és una de les peces que es manté, com deies tu, de l'any passat. Hi ha hagut molts canvis al Fiat Joventut.
Evidentment, clar, canvis obligats per l'economia. Ha fitxat bé el Joventut, l'únic que em preocupa és que el meu amic Jordi Trias no està jugant. I això, clar, això beneficia el Nacho, entre cometes, pel fet que ell juga més minuts, però em preocupa una miqueta pel Jordi, que crec que és un bon element, però bé, l'entrenador sabrà què fa.
Jordi, ara la pregunta que segurament a dia d'avui ja t'està fent tothom, el Barça aquest any què?
És una pregunta complicada, jo demano paciència. Ja porten 5 victòries seguides. Aviam, nosaltres aquí a Catalunya, generalment, l'aficionat a l'esport en general, és de quan les coses no van bé mínimament, trencar-ho tot. Aviam, tu no pots començar a demanar caps, com he sentit, a principis del mes d'octubre. Hem de recordar una cosa molt important. El Barça ve de guanyar una lliga que, teòricament, no hauria d'haver guanyat mai de la vida, perquè el Madrid arribava molt millor a la final. Allò era un 3-0 claríssim del Madrid, malgrat el camp en contra. De fet, en el primer partit anaven 17 punts a favor. I el Barça ho va tombar perquè el seu entrenador va treure el llibre, i dic, vinga, anem a començar a aplicar el llibre. I van acabar guanyant una eliminatòria que haurien d'haver perdut sempre. A partir d'aquí, hem de donar crèdit. Ara, hem de saber una cosa. El Barça està ara mateix un graó per sota pel que fa a la plantilla al Real Madrid. I aquesta és la veritat. És a dir, el Barça no ha fitxat una sèrie de jugadors que sí ha pogut haver fitxat al Madrid perquè hi ha posat diners. D'on surten els diners del Madrid? No ho sé, no tinc ni idea, algú que m'ho expliqui. Imagino que acabarem pagant tots. Però és així, a partir d'aquí, però, tranquil·litat, paciència. El vestidor del Barça és millor que el del Madrid, i això t'ho asseguro jo. I aleshores, doncs, a partir d'aquí, potser es pugui confeccionar algun altre títol.
La temporada passada, de fet, el Madrid, com deies, Jordi, si més no, el tram final ja hi arribava un esglaó per sobre del Barça.
Totalment i absolutament.
Per tant, elogiant molt també la feina que es fa per part de Xavi Pascual, entenc.
Evidentment. Home, aquí hi ha hagut... Aquí jo crec que el Barça va d'edat deixant escapar el Rudi. Això pot... El Rudi és ara mateix el millor jugador d'Europa jugant a Europa. El jugador més determinant. El jugador que quan surt a la pista, jo ho veig, quan surt a la pista el Rudi... tothom sap que passaran coses. Ho sap el públic, ho sap el propi equip i ho saben els rivals. I aleshores, haver-lo deixat escapar és un error... important, que això es pot pagar, aquesta és la veritat. Ara, a partir d'aquí, bueno, està el Madrid i és el que hi ha, i aleshores intentar lluitar amb altres armes.
Els reforços del Barça, Jordi, com els valores? Ante Tomic, Nathan Jaue...
Per mi Tomic és un jugador amb un talent extraordinari, un talent brutal. L'únic que passa és que necessita més força, més convicció. Jo crec que està al lloc adequat. I Jaue és un jugador que també ha de millorar. Clar, ha estat en un club on és la primera vegada que li demanen, que li exigeixen de debò, perquè el Kazan era un club diferent, per dir-ho d'alguna manera.
Però compromís, crec, Jordi, que
total.
Podem dir que el té total, aquest noi.
Total, no, Jaue té moltes ganes de progressar, home, realment.
I va com el que més.
Tu estàs al costat de Jaue, és que impressiona. Però és que, a més, són 138 quilos. Però crec que són 136 quilos d'os i de muscle i només un parell de quilos de greix. És a dir, que diu, rebaixa pes. No, és com és. És impressionant.
És constitució.
Total i absoluta. Clar, com que ell és, ètnicament és un aborigen, ell diu, no sóc un aborigen, sóc d'una tribu australiana. Bé, doncs és d'una tribu australiana, diguem-ne, que té una constitució que no és tan semblant a la nostra. Uh-huh. Clar, els australians ja saps que eren anglesos, de fet eren presidiaris anglesos els que van anar a Austràlia a poblar-ho, ell no forma part de tots aquests. Bé, de fet, és de raça negra, no és com l'Ingles.
I un altre nom, Juan Carlos Navarro. Jordi, creus, estem acostumats a veure'l entre el quintet... fantàstic, diguem-ne, quintet de l'Eurolliga a finals de temporada. Creus que aquest any li serà més complicat?
Home, li està sent més complicat, perquè, clar, té una lesió crònica, que és la fascitis. Clar, jugar amb dolor és complicat, és molt complicat, no? És com si tu fas una transmissió i et fa mal al cap. La pots fer, clar que la pots fer.
Un dia
però,
sí.
Però tens el run-run aquell. Doncs ell deu tenir doncs, el mal al peu, que és complicat. Amb tot, va millorant a poc, ell... va fent, i ja, fixa't, a Lietuvos, a la pista de Lietuvos, a Vilnius, el 50% ja va ser decisiu per tombar el partit.
Per tant, Jordi, el que deies, paciència amb aquest Barça...
Paciència, no cal paciència, caps, paciència.
Jo demanar caps no ho havia sentit encara,
Però bé, que sí, que bé, allò típic... sí, entra, diguem-ne, no entra la premsa catalana és molt mesurada, la premsa esportiva catalana és molt mesurada, però sí entre els aficionats, clar, vull dir, però això és normal. Clar, les xarxes... tenen coses positives i coses negatives, no? Tu, algú que em senti, doncs pot posar un tuit dient Rubirós ha dit tal, i aleshores això pot anar per tot arreu, i això ho hem de mesurar bé. És a dir, que els aficionats escriguin i facin el que vulguin, però un tuit no és una notícia, no ho pot ser mai, i aleshores com un fòrum d'internet no és una notícia. Jo no llegeixo els fòrums mai. Aleshores, nosaltres, els periodistes, som el que hem de mesurar correctament tot això. Els aficionats és normal que diguin el que vulguin, però jo demano paciència.
Afició sí, premsa no.
Home,
premsa sí. Fes segons quines valoracions, eh?
Clar, clar. Diguem-ne que l'afició, un aficionat, no pot fer un valor, un judici de valor que sigui considerat com un article periodístic, això és el que dic. I els periodistes, alguns s'equivoquen, estan massa a sobre del tuit i considerant el tuit una notícia. Jo en tinc unes quantes d'errors monumentals gràcies al Twitter.
I Jordi Rovirosa, una mica ja ens ho has dit amb il·lusió, però com ha anat aquest començament de temporada per vosaltres? El que són les retransmissions, que és sobretot el que et
Home,
dediques tu a Manatge?
Aviam, nosaltres bé, jo crec que nosaltres intentem fer les coses amb rigor, estem sotmesos a aquesta pressió que hi ha també a l'entorn de TV3, no? Que si ens aplicaran un ERO, que si no ens l'aplicaran, i això és difícil substreure-s'hi, eh? Però ho hem de fer, clar, jo no puc pensar, anar a la feina pensant ui, 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 què passarà el mes de gener o el mes de desembre. Jo, escolta'm, aleshores un cop arribo allà, m'oblido de tot i endavant i pit i fora. Jo no em puc queixar perquè l'aposta de la televisió de Catalunya TV3 pel bàsquet és total i absoluta. Per exemple, una de les coses que deia jo és que no és professional fer les transmissions des de la peixera, des dels estudis. El bàsquet és molt complicat, molt complicat. Respecto que ho faci, Respecto que ho faci, però jo he intentat dir, senyor, si volem realment fer una bona transmissió, si volem fer una bona transmissió, tu has d'estar a peu de pista. No pots estar a la peixera, perquè no t'enteres de res. Amb el futbol encara. Però el bàsquet és un esport on hi ha tres àrbitres i passen moltíssimes coses que estan més enllà de la càmera. I aleshores això, doncs, ho hem pogut mantenir i jo amb aquest aspecte crec que el compromís de TV3 amb l'esport i amb el bàsquet i amb Esport 3, que és la cadena que tenim, és molt gran. Els números ens acompanyen, tenim bones audiències i això, clar, ens fa una miqueta més forts.
Doncs Jordi, és fantàstic saber que no fa perillar aquestes transmissions a peu de pista fantàstiques que porteu fent 25 anys. Moltes gràcies a tu per passar avui pel programa, Jordi. Que vagi molt bé aquesta conferència avui al Trade Center.
Ja te l'explicaré.
Per l'aula d'extensió universitària per la gent gran, on el Rubi avui va explicar una mica què és el periodisme, sobretot periodisme esportiu, en una hora més o menys, Jordi, d'exposició.
No sé quan en tindran.
Intercanvi amb el públic.
Sí, senyor. És exactament.
Preguntes, com sap que és el que t'agrada a tu.
A mi m'agrada interrelacionar, efectivament.
I que pugui respondre i explicar anècdotes, batalletes.
Ho has captat bé.
Jordi Rovirosa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I bon dia.
Bon dia.